Al matí, amb Raquel García.
El sabadellenc Joan Mena s'ha convertit en una de les cares més visibles dels comuns, sobretot després de la sortida del també sabadellenc Xavier Domènech i de la renúncia la setmana passada de la castellarenca Elisenda Alemany com a portaveu del grup al Parlament. Ell és des del mes de setembre portaveu d'En Comú Podem, però la seva trajectòria política ve de molt llarg. Després del seu activisme al moviment veïnal, Mena va fer el salt a la política l'any 2007 dins la coalició Iniciativa Esquerra Unida i va ser fins l'any 2015. A partir d'aquí va exercir com a diputat al Parlament i la legislatura següent va fer el salt al Congrés dels Diputats, on a dia d'avui continua juntament amb altres sabadellencs d'altres formacions com Lourdes Ciuró o Gabriel Rufián. Joan Mena, bon dia i benvingut al matí.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Acabem d'escoltar la nostra companya, Karen Madrid, doncs, parlant d'aquestes declaracions sobre la peça 28 del cas Mercuri. Precisament la seva coalició, Iniciativa Esquerra Unida, va destapar en aquella època la trama que esquitjava l'Ajuntament i l'exalcalde alcalde Manuel Bustos, arran d'una denúncia. Sis anys després, com valora l'evolució del cas i les noves informacions que es van coneixent?
Bueno, jo crec que malauradament encara no hem pogut passar pàgina, no?, del que entenem que és un dels episodis més foscos i més vergonyosos de la política d'aquesta ciutat, no? Tots sabem quines conseqüències hem patit com a ciutadans i ciutadanes d'un alcalde com el senyor Bustos, no?, que en un moment de la política doncs era allò de o estaves amb ell o estaves en contra d'ell. Per tant, nosaltres pensem que això no és una manera de fer política. Des del grup en aquell moment municipal d'Iniciativa i Esquerra Unida vam denunciar amb tots els costos polítics i també personals que va tenir allò, i malauradament sis anys després, i ara aquí doncs hem de denunciar que per desgràcia la justícia va massa lenta també en aquests casos de corrupció, encara no tenim doncs responsabilitats polítiques o penals si s'escau, no? Per tant, jo crec que hem de passar pàgina de tot això, i evidentment també avui és un dia per poder veure com les conseqüències de la corrupció impacten brutalment en la vida de la ciutadania, no? Precisament avui que es jutja la peça d'Esmatxa, veiem com Esmatxa està aplicant un ERO als treballadors i les treballadores. Per tant, la corrupció també ha servit per posar en risc els serveis públics i els serveis municipals. I a mi m'agradaria també aprofitar els micròfons de Ràdio Sabadell per dir doncs que tampoc hem d'acceptar que una empresa que va guanyar un concurs, ja veurem si va ser de forma lícita o no, utilitzi també doncs aquest concurs per fer xantatge d'alguna manera a l'equip de govern de la ciutat. I jo recordo, perquè vaig ser jo en nom del grup municipal quan vaig estar en contra de la revalidació de la contracta Esmatxa, que nosaltres demanàvem precisament la municipalització d'aquest servei públic, perquè entenem que municipalitzar serveis no només ajuda a que aquests serveis doncs es donin amb més garanties al conjunt de la ciutadania, sinó que es tanquen les portes a la corrupció. Per tant, avui és un dia important per poder aprendre i alliçonar-nos com a societat.
A dia d'avui, doncs, tot aquest passat té conseqüències, com ara explicava. De fet, l'esclat del cas Mercuri doncs va suposar, podríem dir, un abans i un després a la ciutat, no? Va ser al final de l'era del Bustos i dels governs del PSC a la ciutat. I va passar doncs a una nova etapa. I ara que han passat doncs gairebé 4 anys, creu que s'han complert les expectatives que es van marcar?
Bueno, jo crec que s'han complert l'expectativa fonamental, que era fer net a l'Ajuntament de Sabadell, no? Això requereix d'una tasca política, municipal, institucional importantíssima, i em sembla doncs que el govern quatripartit, el govern que ha governat aquesta ciutat en aquests últims 4 anys, ha demostrat que han pogut fer fora aquesta corrupció, que s'ha fet net a la política de Sabadell i a l'Ajuntament de Sabadell, i que s'ha governat doncs escoltant a tothom, que és una cosa que tampoc no passava amb aquell famós estil Bustos que patíem els ciutadans i les ciutadanes. Jo l'he patit com a representant municipal, però el vaig patir també com a president en el seu moment de l'Associació de Veïns de Torre Romeu, no? Quan no hi havia doncs cap voluntat d'escoltar una associació de veïns pel sol fet de que no era una associació que políticament t'acompanyava, sinó que respectaven la pluralitat ideològica del conjunt de les persones que hi formaven part, no? En aquest sentit, jo crec que amb moltes dificultats, perquè és veritat que un govern de coalició a 4 genera dificultats i segurament ha generat en alguns moments soroll, però jo el que m'agradaria és que el que han demostrat que poden fer aquests 4 anys el puguin culminar en la propera legislatura.
De fet, aquest quadripartit doncs, ha tingut diverses, o hem viscut diverses friccions, no?, internes, i hi ha hagut moments claus, com per exemple el relleu de l'alcaldia a meitat del mandat. De fet, Joan Berlanga, d'Unitat pel Canvi, que és la força més votada de la ciutat en les darreres eleccions per darrere del PSC, no ha pogut optar a l'alcaldia. Com ho veu? Com ho valora?
Bueno, jo penso que malauradament va haver-hi un acord entre Esquerra Republicana i la Crida per, d'alguna manera, impedir que la primera força que havia tingut més vots entre aquestes quatre que avui governen Sabadell accedís a l'alcaldia. A mi això em sembla d'una injustícia política important, però al final doncs s'ha demostrat que l'equip de govern en els moments que ha calgut s'ha cohesionat i ha treballat posant els interessos dels ciutadans i de les ciutadanes per damunt dels interessos partidistes. I a mi em sembla que aquesta sempre és una molt bona manera de treballar.
Llavors, més enllà de les persones, valora l'acció de l'executiu positivament? O sigui, ha donat resposta a allò que van expressar els sabadellencs a les urnes?
Sí, sí, jo crec que els sabadellencs amb molta contundència van expressar que volien un govern d'esquerres, i l'hem tingut, aplicant polítiques d'esquerra, i que volien fer fora a qualsevol ombra de corrupció, i ho hem aconseguit perquè no hi havia cap persona de l'anterior govern del Partit Socialista que participés també en l'equip de govern. Per tant, a mi em sembla que els dos objectius que van sortir de les urnes a les últimes eleccions municipals, aquest govern municipal ha aconseguit aplicar-los.
A Sabadell s'està cuinant una nova confluència sota la marca En Comú Podem Sabadell. Aspira que pugui sortir una candidatura potent de cara als comicis del pròxim 26 de maig?
Jo espero i estic convençut que sí, no? Jo crec que Sabadell precisament és una d'aquelles ciutats on En Comú Podem podrà tenir un bon resultat. Ho hem demostrat ja en les últimes eleccions municipals amb un context molt complicat, i quan ningú s'ho pensava vam ser la segona força política a Sabadell. Jo aspiro a que en les properes eleccions municipals doncs En Comú Podem, amb una candidatura potent que representi la globalitat de la ciutat, la transversalitat que té ideològica i de barris i de classes populars una ciutat com la nostra, doncs estigui magníficament representada en aquesta candidatura i puguem obtenir un resultat que satisfagui doncs les necessitats i les reivindicacions del conjunt dels sabadellencs i les sabadellenques.
Hem de dir que pel que fa al lideratge de la confluència encara no està decidit. Des de Podem Sabadell s'hi ha postulat la secretària general, Marta Morell, però l'actual tinent d'alcalde, en Joan Berlanga, també està disposat a fer el pas. El candidat o candidat hauria de sortir d'un procés de primàries, al que tothom s'hi pogués presentar, però veu millor un candidat que no pas un altre? Té algun favorit?
Bueno, nosaltres, els comuns, a l'ADN tenim la radicalitat democràtica. Per tant, qualsevol decisió l'han de prendre les persones inscrites a Catalunya en Comú Podem a Sabadell. A partir d'aquí, jo sempre sóc partidari d'una cosa, que el que funcionen són els equips i no les persones. Per tant, el que jo aspiraria és que es presentés un equip potent per poder continuar la transformació que necessita una ciutat com Sabadell. Segurament hi ha elements on la millora de la vida de la nostra ciutat es podria fer molt més efectiva del que s'ha fet en els últims anys. Per tant, un equip de persones que estigui en condicions de satisfer les necessitats dels sabadellencs i les sabadellenques seria la millor notícia i seria segurament la millor aportació d'una candidatura transversal com la que podem fer des de Catalunya en Comú.
De fet, encara és prematur, no?, parlar de possibles resultats electorals, però el que està clar és que els comicis estaran molt condicionats per la qüestió catalana, tal com ho ha estat en aquest mandat. De fet, el govern de Sabadell s'ha posicionat clarament a favor de fer camí cap a la República Catalana. Creu que ha fet bé o entén les crítiques que han fet algunes formacions, com per exemple Ciutadans o el Partit Popular, amb acusacions de partidisme o, per exemple, amb qüestions com la pancarta de suport als presos que penja des de fa mesos a la façana de l'Ajuntament?
Home, jo crec que és bastant cínic per part del Partit Popular i de Ciudadanos a apel·lar, no?, diguéssim, al partidisme quan ells fan la política pensant només en els seus interessos partidistes, no? Hem vist precisament aquests dies, aquest cap de setmana, com el senyor Rivera es passejava per Alsàsua provocant a la ciutadania, quan jo crec que el que ha de fer un responsable polític, el que ha de fer un líder polític, precisament és tot el contrari, és distensionar la situació i no intentar provocar i generar més crispació a la nostra societat. Per tant, doncs, jo crec que el que ha fet l'equip de govern d'alguna manera és mostrar-se representatiu en aquelles exigències majoritàries del conjunt de la ciutadania. Avui jo crec que és obvi que la majoria de la societat catalana està d'acord amb la llibertat dels presos polítics perquè entenem que són persones que estan injustament a la presó. I pel que fa al tema de Sabadell en el marc de la República Catalana, nosaltres sempre hem defensat que hi ha un pas que ens hem saltat, que és el pas del referèndum, no? Caldrà, encara s'ha de fer, perquè encara no s'ha fet un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya, i aquest evidentment s'ha de fer de forma acordada amb el conjunt de l'Estat, com també avui reconeixen els mateixos, la mateixa Esquerra Republicana o el PDeCAT.
Precisament el procés ha provocat que dins del seu partit també hi hagi hagut força moviment en les darreres setmanes. L'últim exemple és la creació de la plataforma Sobiranistes amb Elisenda Alemany i Joan Josep Nuet, company seu, Esquerra Unida i Alternativa, com a cares més visibles. Entén que es puguin donar aquests moviments o creu que els debilita, els afableix?
No, jo entenc que qualsevol debat en qualsevol formació política és benvingut. Una altra cosa és que s'haurien de buscar, doncs, els canals més adequats per poder, doncs, discutir de tot. Jo entenc que una responsabilitat que té una direcció política i que té, per tant, una formació política és, doncs, debatre, acordar i reconsiderar determinades posicions, no? En aquest sentit, nosaltres el que intentem des de la direcció de Catalunya en Comú amb el conjunt de les persones inscrites és reforçar un projecte com és el projecte de Catalunya en Comú, que és un projecte netament sobiranista perquè defensem la sobirania popular o la sobirania d'arrel popular. És un projecte republicà perquè sempre hem defensat que el millor model per Catalunya i per l'Estat és la república, en una monarquia que s'ha demostrat corrupta i que s'ha demostrat connivent amb les elites polítiques i també econòmiques del nostre país, i que som un projecte de radicalitat democràtica. Per tant, sota aquest paraigües, sota el paraigües de la radicalitat democràtica, sota el paraigües d'aquests conceptes que jo t'explicava, segurament hi ha diferents veus i diferents formes de poder explicar-los, no? Però el paraigües comú que tenim el projecte de Catalunya en Comú és aquest republicanisme, aquest sobiranisme i aquesta radicalitat democràtica, que són tres eixos fonamentals del nostre projecte polític.
Però hi ha possibilitat de reconciliació? Ho dic perquè potser l'elector no acaba d'entendre, no?, aquestes divisions.
És que no són divisions. Nosaltres som un projecte transversal i plural ideològicament. Hi ha persones que venim de tradicions polítiques diferents. Hi ha gent de Podem, hi ha gent d'Iniciativa, hi ha gent d'Esquerra Unida, hi ha gent d'Equo, hi ha moltíssima gent independent, hi ha gent que no ha militat mai en cap projecte polític i que venen de l'activisme social, per exemple, la mateixa coordinadora nacional que és l'Ada Colau, no?, que venia de l'activisme en defensa de l'habitatge i va acabar esdevenint alcaldessa d'una ciutat tan important i tan global com és Barcelona. Per tant, són persones que venen lògica, i segurament aquesta és la riquesa que té un projecte conjunt i de confluència com és Catalunya en Comú.
La setmana passada vam conèixer les peticions de penes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en relació als líders independentistes. En el primer cas l'acusació és per rebel·lió, mentre que en el segon es parla del delicte de sedició amb penes molt més inferiors. Com ho interpreta?
Bueno, jo crec que no cal que ho diguem nosaltres, que ho hem dit. Hem vist com determinats juristes que no són sospitosos de res han dit que no hi havia ni sedició ni rebel·lió, no? Ho ha dit precisament també l'expresident del Tribunal Suprem, el senyor Pasqual, i l'expresident del Tribunal Constitucional, ho ha dit la justícia belga, ho ha dit la justícia alemanya, fins i tot el mateix exministre d'Hisenda, el senyor Cristóbal Montoro, del govern del Partit Popular, va dir, i jo el vaig escoltar en seu parlamentària, que no hi havia malversació de diner públic en tot el procés de l'1 d'octubre. Per tant, no entenem per què la Fiscalia s'entesta en remarcar unes penes que jo crec que per tothom i també pel conjunt de la societat estan clarament, doncs, inexplicables, són clarament inexplicables.
I per què la dreta espanyola, doncs, acusa el president Pedro Sánchez de pressionar l'advocacia de l'Estat per aconseguir el suport dels independentistes per aprovar els pressupostos resultats generals del 2019?
Bueno, la dreta està en una competició electoral i de posicions ideològiques d'extrema dreta entre el Partit Popular, Ciudadanos i Vox, és a dir, tenim una nova formació política que ha entrat o que ha irromput en el panorama polític i que segurament està tensionant les posicions polítiques del Partit Popular i de Ciudadanos. Això és molt perillós, no? Hem vist què està passant als Estats Units amb Donald Trump, hem vist què passa amb aquesta Itàlia de Salvini, hem vist com ha guanyat les eleccions a Brasil Bolsonaro amb un candidat clarament racista, clarament homòfob i clarament xenòfob. Això a nosaltres ens preocupa, no només pel que afecta als drets i les llibertats del conjunt de la societat, en aquest cas del món, sinó també l'impacte que pot tenir a la política espanyola, no? I ho estem veient com partits polítics que diuen voler governar Espanya, en comptes de, d'alguna manera, pacificar la situació i, per tant, treballar a favor de la convivència, el que fan precisament és tot el contrari. Jo crec que hi ha comportaments clarament cínics, com és el cas de Ciudadanos. Saps que fa dues setmanes van demanar un ple extraordinari al Parlament de Catalunya per parlar sobre la convivència i aquest cap de setmana se'n van al Sassua a provocar i a generar crispació, no? Per tant, sembla doncs que amb una mà diuen una cosa i amb una altra acaben fent una altra, i això per la política, a banda de ser molt irresponsable, s'acaba convertint en un problema i en un conflicte que nosaltres aspirem a que rebaixi.
I sobre els comptes, creu que tenen futur? És optimista? Perquè de moment no surten els números i sembla que Sánchez s'ha resignat.
Bueno, nosaltres som optimistes i nosaltres batallarem fins al final per poder aprovar aquests pressupostos. I crec que hem demostrat que quan batallem fins al final les coses surten. Jo recordo, i segurament moltíssima gent ho va viure a través de la televisió, quan la moció de censura del senyor Pedro Sánchez, el mateix grup socialista, jo tenia dubtes de que es creiés que aquesta moció de censura era capaç de sortir endavant i, per tant, fer fora el govern de Mariano Rajoy. Nosaltres vam treballar, Pablo Iglesias, Lucía Martín, tots els portaveus del grup confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem i en Marea, vam treballar fins a l'esgotament per poder treure endavant aquesta moció de censura, i quan la vam guanyar, doncs, a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats, a mi em sembla que la celebració que vam fer la gent d'Unidos Podemos, en Comú Podem i en Marea, però també, per exemple, Esquerra Republicana, que jo els tenia davant, era una celebració molt més emocionada que fins i tot la que podia venir per part del Partit Socialista, no? Per tant, nosaltres som dels que lluitem fins al final de tot el partit per poder guanyar, i pensem i creiem que al final doncs podem intentar traslladar aquesta posició a la resta de partits polítics, especialment Esquerra Republicana i el PDeCAT, que no és incompatible lluitar perquè no hi hagi presos polítics o lluitar perquè Catalunya tingui el referèndum que encara resta pendent, en poder aconseguir doncs que 900 euros arribin en forma de salari mínim interprofessional a les butxaques dels catalans i les catalanes, a que puguem limitar el preu del lloguer a ciutats com Barcelona o també ciutats com Sabadell, que estem patint moltíssim i aquestes polítiques d'habitatge estan expulsant a molta gent de determinats barris de la nostra ciutat, o poder evitar, per exemple, que Catalunya sigui la comunitat líder en taxes universitàries, cosa que està fent fora, especialment els joves de les famílies de classes populars, d'un dret tan fonamental com és el dret a l'educació. Per tant, nosaltres no volem fer incompatible una cosa amb l'altra, nosaltres lluitarem fins al final per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, i lluitarem també fins al final per poder aconseguir que els presos polítics surtin de les presons.
I creu que l'executiu de Sánchez acabarà la legislatura o es convocaran eleccions anticipades com demanen Partit Popular i Ciutadans?
Bueno, jo crec que al final aquesta és una decisió que li correspon al president del govern. Ell és el que hi ha de decidir si convoca o no convoca eleccions. Probablement el tema dels pressupostos tindrà un impacte, no? Jo per això no m'imagino quin és l'escenari millor per Catalunya. Jo crec que és molt millor per Catalunya aprovar uns comptes que són socialment justos i nacionalment importants. Jo crec que els pressupostos el que aconsegueixen també és, d'alguna manera, renovar el contracte social a l'Estat, però també renovar un contracte territorial, un contracte de convivència territorial entre Catalunya i Espanya, i aquest és un escenari. L'altre escenari és la de la pròrroga pressupostària, que ens acosta més a unes eleccions adelantades que podrien guanyar el Partit Popular i Ciudadanos, i entenc que aquest és un escenari especialment perjudicial pel conjunt de les classes populars a l'Estat, però sobretot per Catalunya i per als catalans i les catalanes.
I a títol personal, com està vivint aquesta experiència al Congrés dels Diputats? Repetiria o el seu pas per la política després d'haver estat regidor, diputat al Parlament i diputat al Congrés? O té data de caducitat?
Bueno, jo la veritat és que mai dic si repetiré o no repetiré, primer perquè no depèn de mi, depèn de les persones inscrites de Catalunya en Comú i dels ciutadans i les ciutadanes que les urnes revalidin, i segon perquè ni vaig tenir intenció de ser regidor a l'Ajuntament de Sabadell, vaig acabar sent-ho, ni vaig tenir intenció de ser diputat al Parlament i ho vaig ser durant 2 anys, ni vaig tenir intenció de ser diputat al Congrés dels Diputats i vaig acabar sent-ho. Per tant, jo estaré allà on cregui que pugui solucionar en alguna cosa la vida dels catalans i les catalanes i també dels sabadellencs i les sabadellenques. Dit això, és una experiència important en molts moments i en d'altres, no t'ho negaré, també frustrant, no? Perquè de vegades tu veus tan fàcil i tan a prop i tan clara la solució per un determinat problema i en canvi doncs la resta de partits polítics, ja sigui perquè ideològicament estan en un altre projecte o ja sigui perquè electoralment, que a mi és el que més em molesta moltes vegades de la política, perquè electoralment en aquell moment no els interessa aquella solució, aquella no s'acaba donant, no? I això doncs jo crec que hem de lluitar i organitzacions com Catalunya en Comú, que hem apostat per aquesta nova política, lluitem perquè la política estigui al servei de les persones i no al revés.
I es veuria tornant a Sabadell per encapçalar una candidatura d'esquerres com a alcaldable o prefereix tornar doncs, per continuar amb la carrera de professor?
Jo em veig tornant com a professor a Sabadell i disfrutar des de la ciutat d'un govern que transformi aquesta ciutat.
Queden encara molts mesos per endavant, però s'atreveix a fer algun pronòstic de cara a les eleccions municipals de l'any vinent a la nostra ciutat?
Bueno, jo pronostico que segurament les quatre forces que han governat aquest any continuaran governant la propera legislatura, probablement amb un canvi de regidor, és a dir, amb alguna que pot pujar i amb d'altra que no, i espero doncs, que nosaltres podem revalidar aquesta posició de primera força dins del quadripartit.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Mena, portaveu d'En Comú Podem, per passar pels estudis o de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres, bon dia.